parlarem avui del col·lega Ruiz Zafón, de qui us puc explicar una història. Mireu, quan la cultura catalana va ser convidada a la Fira de Mèxic, que va ser meravellós, a Guadalajara, molts escriptors, editors catalans, van ser-hi convidats. I van flatar un avió amb tots nosaltres. I jo sempre feia broma dient que si aquell avió queia al mar, la cultura catalana, en majúscula, s'extingia i se la quedarien els que no havien estat convidats a la fira, que haguessin estat molt contents. Imagineu, en un mateix avió, la Carme Riera i el Biel Mesquida. No us puc repetir les bromes d'en Mesquida, que, per cert, es va comprar un pilot de productes de bruixeria a Mèxic. Mèxic, quina meravella. A mi em va tocar seure al costat del crític de La Vanguardia, Julià Guillamón, que ell sempre em recorda que jo llegia Juli Vallmitjana. En Zafón també hi era. I com que era un viatge molt llarg, anàvem tots al final de l'avió, on hi podies agafar ampolletes petites d'alcohol i alguna cosa per menjar. Endevineu qui no se'n movia d'allà. I van passar les hores, i era de nit, i figura que uns quants, entre els quals algun col·laborador, per cert, del Ciutat Maragda, que se'n recordarà, i una servidora, vam asseure'ns a la moqueta a xerrar. Jo tenia una petaca, com la Marilyn Monroe, a ningú no és perfecta, però sense la bellesa, diguéssim, i vaig preparar una mena de Manhattan, i menjàvem patates fregides a dojo. I en Ruiz Zafón, allò a qui no coneixia, va dir, rient, m'han fet una entrevista i he dit que la pàtria és la infància. I vam estar rient molt. Jo li vaig dir, llavors, Zafón, la meva pàtria és una merda. La meva pàtria és la merda. I ens vam posar a riure tots plegats. I en aquell viatge, que va ser ple de pessebres, xerrades, col·loquis, firmes de llibres, perquè quina gran educació literària que tenen els mexicans, quin gran amor per la cultura que tenen els mexicans, ens vam passar els dies rient d'això. Total, que quan anàvem per Guadalajara i ens trobàvem, en Zafón i jo, en Zafón em deia, viva la pàtria! I ens vam conjurar tots nosaltres, en Zafón també, per passar-nos totes les entrevistes dient que la pàtria era la infància. O sigui, vam jugar això, a que havíem d'aconseguir dir a les entrevistes que ens feien, que ens en feien moltes, perquè estimen molt la cultura, els mexicans, que la pàtria era la infantesa. I qui aconseguís en una entrevista col·locar la frase guanyava punts, i qui aconseguís col·locar-la en un titular era el mestre indiscutible. I ell i jo vam anar junts a una entrevista de la tele. La pàtria és la infància, va dir ell, i jo plorant de riure. Sí, la pàtria és la infància! I com que els ulls em van omplir de llàgrimes de riure, el locutor es va pensar que estava emocionada. I ens flipava llavors, per cert, que els mexicans, perquè això encara no passava aquí, fessin partit de futbol al migdia, aquests meravellosos mexicans, i que tinguessin polos picants, perquè tu vas a Mèxic i et compres un polo picant, que piqui molt. Vam tornar a casa, ens vam veure altres cops per Sant Jordi firmant, però hi ha sempre un lligam, em penso, amb algú amb qui t'has mort de riure. I sempre que ens hem trobat per Sant Jordi, en un bolo, en això que en diem un pessebre, que pels que ens escolten i no ho saben, és un, diguéssim, event on conviden els periodistes i potser de vegades els que junten lletres a menjar i perquè escriguin. I per tant, en diem un pessebre, perquè és com el burro menjant una mica, però en diem així, no? Doncs, ostres, amb qui has rigut un dia, sempre hi haurà un lligam immortal.
Dels pessebres a Madrid en diuen ganyotes. Perquè em va
per què?
No ho sé. El que nosaltres en diem un pessebre, perquè,
clar,
ells en diuen un
ganyote. Pessebre és molt divertit.
Sí,
pessebre és divertidíssim. I clar, nosaltres en diem pessebre, però entenc que a Madrid no deuen tenir com a paraula lògica
no, per
exemple, pessebre,
perquè Belén, no?
No hacen el pessebre.
Clar.
Però és molt
ganyote,
divertit.
No,
és
no sé d'on ve això de ganyote. Però deixa'm recuperar la figura del Carlos Ruiz Zafón i saludo al David Guzmán, alias Ciutat Maragda, perquè per l'empara és el Ciutat Maragda. David, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Algun dels teus col·legues va estar allà en aquell avió. Algun dels teus obrers.
Sí, però escolta'm una cosa, Òscar, l'enredada aquesta, fer-me entrar després de l'anècdota gloriosa de la pàtria és la infància de l'empara, clar, no tots hem tingut la fortuna d'estar allà a Guadalajara i compartir aquestes coses.
Clar, i anar trolejant els entrevistadors i anar colant aquesta frase de la infància.
Tan graciós,
la infància,
tan graciós.
Els uns i els altres. Escolta'm, David, en part, clar, del Carlos Ruiz Zafón sabem que és l'autor, de fet, en espanyol, que ha venut més llibres després de Cervantes, És, per tant, l'autor català que ha venut més llibres, però a vegades hi ha aquella ombra de dubte sobre aquell autor que ha venut molt, de dir, sí, sí, ha venut molt, però no tenia qualitat literària, no? Com hem de situar Carlos Ruiz Zafón?
Sí. Jo crec que va aconseguir, a principis de segle, estem parlant que ell va arribar gairebé finalista amb Fernando Lara com un desconegut, desconegut pel gran públic, l'any 2001. Dic que el gran públic perquè havia escrit i era també celebrat en l'àmbit de la narrativa juvenil, i Oscar Marina... I
la narrativa juvenil se'l llegeix molt. Tracta els nens com no idiotes, que això està molt bé.
Clar, exacte. Però llavors, clar, arriba com a desconegut pel públic adult, per dir-ho així, però va reconciliar... jo crec que és una cosa que des dels anys 80, que era una època que es parlava de bestsellers de qualitat, no? Kennedy Toole, Milan Kundera i tal. De cop i volta, Ruiz Zafón va reconciliar els lectors literaris, per dir-ho així, amb els lectors de bestsellers, no? És a dir, una història que va enganxar tothom, L'ombra del vent, va primer tímidament enlairar-se a poc aquell 2001, i que quan va arribar la segona exemplar, es va venut 10 milions de còpies fins al títol aquest, no? És molt espectacular, Òscar, aquesta etiqueta que feia servir ara de l'escriptor en castellà més venut és de Cervantes. Però és tan espectacular si considerem els segles que han passat, no? Per tant, jo crec que sí, que va aconseguir aquest equilibri entre literatura de qualitat i literatura que arribava a tots els públics, fins i tot joves, adults i així. Després, insisteixo, no hem de perdre de vista El conjunt, és una tetralogia, per tant són quatre títols, i a partir del segon, a partir del Joc de l'Àngel, hi ha algunes inflexions i és inevitable que en una ficció seriada doncs, hi hagi un moment, no?, que la qualitat o la tensió narrativa fins i tot baixa. Però és que és molt difícil ser molt bo sempre.
Clar, ha mort per un càncer als 55 anys, vivia a Los Angeles, estava una mica apartat, vivia a cavall, de vegades venia a Barcelona, però sí que se'l recorda molt per aquest llibre, no? Per L'ombra del vent. Hi ha milions de persones que això del cementiri dels llibres oblidats, escolta'm, pagarien per poder-lo descobrir i poder viure aquesta aventura. Vull dir que estem parlant d'algú que està molt íntimament lligat a la cultura general de molta gent.
Sí, que a més va recuperar, no?, tota aquella Barcelona, també una mica oblidada, de català roca, tota una ambientació gòtica amb el punt de suspens, romantitzant també tota una sèrie d'espais, no?, que efectivament fins i tot va crear, si recordeu, a la ciutat va crear rutes, Ruiz Zafón, sí. L'itinerari i L'ombra del vent, no?, perquè tothom que volgués també internacionalment resseguir les passes dels seus protagonistes pogués fer-ho, no? I a més va obrir les portes, això de la dimensió internacional és important, perquè de cop i volta l'edició, per exemple, els llibres fets des d'aquí que entressin en el món tan complicat de l'edició en anglès, doncs va ser dels primers que ho va aconseguir. El New York Times, de manera, jo crec, una mica exagerada, el comparava de seguida amb Humberto Eco i amb Borges, no? Però en tot cas va tenir una recepció internacional, sobretot a través de l'anglès, al·lucinant. És a dir, això no s'ha repetit en cap cas i estem parlant que han passat 20 anys, no? I serà molt difícil que un autor, que una tetralogia, que una sèrie d'aquestes dimensions arribi un altre cop a tants milions, insisteixo, i amb una dimensió universal.
Hi ha una qüestió de la novel·la històrica que és molt important, que és que la novel·la històrica ha tingut un boom merescudíssim, perquè és evident la novel·la... Llavors, hi ha diversos tipus de novel·la històrica. Hi ha un tipus de novel·la històrica on, per exemple, el protagonista de la nissaga està en un bar i per allà passa Cristòfol Colom i Isabel la Catòlica. Sempre passen personatges famosos. Pot passar que el lector contemporani de novel·la històrica, el més bàsic... és a dir, pot passar que l'autor més bàsic de novel·la històrica no hagi llegit els clàssics de novel·la històrica. Per exemple, no hagi llegit, jo què sé, la Llur Senar. I pot passar, naturalment, que el seu lector tampoc. I, per tant, que es faci una tàbula rasa. I llavors, la qüestió és, els autors contemporanis de novel·la històrica, això és el meu parer, només, ara tu ens diràs, Maragdo. És a dir, pot passar que ostres, el background de tota la història, Robert Graves, la Llur Senar, per dir gent que a mi m'emociona, no la coneguin i aquests autors tampoc. I els autors de novel·la històrica contemporanis els hem de situar en aquesta línia, és a dir, els que sí que tenen en compte el background i els que no perquè els seus lectors tampoc. Aquesta és la qüestió, no? Potser.
Crec que una de les coses que tenia més habilitat a l'hora de fer ficció Ruiz Zafón era precisament a separar les dues coses. Ell tenia molt clar que feia ficció, i no només la literatura. Ell, com sabeu, venia també del món de la indústria audiovisual i de fer guions i així. De tal manera que fins i tot li feia molta ràbia. Jo recordo l'última vegada que el vaig entrevistar, en aquest cas per televisió, que s'acaba tot just de publicar, diria que el segon volum, i el dia anterior el periòdico va publicar un reportatge dient tots els llocs i totes les coses i els detalls i els carrers i les cantonades on Ruiz Zafón s'equivocava. Perquè això en realitat no és així i aquell any encara no existia tal botiga. I me'n recordo que em deia, escolta'm, jo no sóc un geògraf, un historiador, no?, rigorós, que jo estic fent ficció, estic fent novel·la, i aquí que ningú no vingui amb la lupa a retreure'm si tal any en el padró encara no existia tal número en aquell carrer, no? Per tant, jo crec que és interessant recordar...
El lector de novel·la històrica també és molt... El lector de novel·la històrica, perquè a mi m'expliquen, és el que escriu més cartes a l'autor, eh?
És el reclamant més, moltes vegades, no? Reclamant, sí, sí, dient, aquí t'has equivocat, aquí hi ha, no? Aquí hi ha un punt que no podia ser,
perquè ho fien tot... Tu no pots fiar tot a l'escenari. Tu has de fiar tot a la literatura. I amb la literatura tu pots fer unes trampes brutals. Pots fer que un senyor es torni, es desperti i sigui un escarbat. I aquesta és la gràcia de la literatura.
I per això també és important reivindicar escriptors com Ruiz Zafón, perquè a vegades, ja insisteixo en aquesta ombra, a vegades no, si ven molt, sembla que no tingui dret a segons què, no? No, això és literatura popular, no, és que això ven molt. Bé, escolta'm, també són importants aquesta gent que ven molts llibres, que fa que molta gent entri a la lectura, perquè després va diversificant els seus gustos i pot acabar arribant a molta gent.
N'hi ha que sí, n'hi ha que no, Òscar, és a dir... De la mateixa manera que un autor no venut no és boníssim sempre,
no
un autor molt venut no és dolentíssim sempre. I és a dir, hi ha de tot i com sempre diu tothom, per les seves obres els coneixereu.
No, però sempre, l'Òscar té raó, sempre hi ha gent que arrufarà el nas quan algú té molt d'èxit, perquè segur que no és tan bona. Escolta'm, l'ombra del vent...
És a dir, Mercè Rodoreda, per exemple, Mercè Rodoreda, o Norman Mailer, i llavors, a l'altra banda, autors que n'han venut tres i que diuen, no, és que ningú em comprèn. De vegades sí, de vegades no.
És que potser no és tan bo, no?
Una última cosa que jo crec que Ruiz...
Vinga, va, posa al final Ciutat Maragda, com et diu l'Empar, va.
Sí, no, simplement que estem parlant de literatura i de ficció i, per tant, de mons i d'universos que viuen en la ment i a la imaginació de cadascun dels lectors. I dic això perquè Ruiz Zafón, precisament perquè treballava en l'indústria del cinema, no va voler mai, espero que així es mantingui, que s'adaptessin les seves històries, les seves novel·les, ni al cinema ni a les sèries. Per tant, de moment, no veurem l'ombra del vent en imatges si es manté, no?, tota la seva voluntat, que és una cosa que sempre va tenir ofertes multimilionàries i sempre va tenir claríssim que no volia vendre els drets per convertir-ho en una ficció audiovisual, perquè el català és literatura, que és del que es tractava, no?
Molt bé, doncs a veure si els hereus li mantenen aquesta voluntat de que no hi hagi versió ni en cinema ni en televisió sobre les obres de Carlos Ruiz Zafón, que mor avui als 55 anys per culpa del càncer a Los Angeles. David Guzmán, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Una abraçada, com sempre, a vosaltres.
Doncs el David Guzmán, presentador de la Ciutat Maragda, el magnífic programa de literatura a Catalunya Ràdio els dissabtes, que ens ha ajudat a situar el Carlos Ruiz Zafón en la literatura catalana. No sé si sou lectors de Ruiz Zafón, Santi, Laura, Xavi?
Jo només he llegit el llibre de La sombra del viento, però recordo que quan el vaig llegir encara estudiava a la universitat, a la Pompeu Fabra, a la facultat que hi havia aquí al final de les Rambles, i això m'obligava a anar amb tren cada dia al matí de Terrassa a Plaça Catalunya, i recordo que és l'única vegada que ho he fet, que estava arribant a Barcelona i em faltava un capítol i mig per acabar el llibre, i vaig baixar dos parades abans de Plaça Catalunya per esperar el següent tren i tenir temps d'acabar el llibre abans d'arribar al final de destí, perquè no podia no acabar el llibre en aquell moment. És l'única vegada que ho he fet en un llibre, allò de dir, bueno, doncs haig de prolongar aquesta estona que jo ara tenia, perquè era impossible posar pausa en aquella experiència que estava tenint, i recordo, no l'he tornat a llegir mai més, però recordo la lectura de La sombra del viento com una experiència xulíssima, de dir, m'ho ha passat pipa llegint aquesta història. M'ha enganxat des del primer moment i durant uns dies he viscut en aquest univers només pendent d'aquesta història.
Jo sempre he tingut molta curiositat per aquells llibres que em descriuen el meu paisatge diari, que és la ciutat de Barcelona, a l'època que jo no hi era, per dir-ho així, no? I jo crec que Zafón, a la sombra del viento, transmet molt, no?, com era aquesta ciutat, tot i que sigui una Barcelona de ficció, etc, però el sentiment d'aquesta ciutat en la postguerra, enllaça amb Rodoreda de l'època republicana i de guerra, i més enrere enllaça amb Mendoza, i per l'altra banda enllaçaria amb Mercè i enllaçaria amb el meu preferit, que és la Casa Vella i el Dia del Batussi. Jo no sóc un gran fan de Zafón, tot i que vaig disfrutar moltíssim el llibre, perquè per mi, pel meu tarannà, per dir-li com vulguis, li faltava un punt d'humor que sí que he trobat amb Mendoza i amb Casa Vella. En qualsevol cas, Lo de la sombra del viento és un llibre brutal i recordo que és una de les millors, això ja no és atribuïble amb ell, però crec que és una de les millors portades, almenys l'edició en castellà, que sortia aquell pare i aquell nen, que era una foto curiosament feta a la part de dalt de la calle Serrano de Madrid, no? Però que donava molt la sensació dels anys 40, no? D'aquella època de plom de la postguerra.
Mm. Santi?
Sí. No, jo vaig disfrutar com una vedella, com diuen ara a Barrena i la Laura.
Aquesta sí, és la frase semblar... preciosa de la coberta d'un llibre. Santi Jiménez, vaig disfrutar com una vedella.
Com una vedella.
Tothom moriria per aquesta frase, Jiménez. De veritat, no. Que bé. Que bé que diguis això.
I recordo, primer de tot, abans, una prèvia, eh? Ganyote és el coll, és les tragaderes.
Sí, ho he estat buscant ara, menjar, sí, vol dir coll, per tant, sí. Empapussar-se.
El ganyote és el que hi ha, jo,
és el ganyot, en català.
I ir de ganyote és anar invitat.
Correcte.
Per això dic que Barcelona és un pessebre, o Catalunya és un pessebre pels periodistes, a Madrid és un ganyote.
Un ganyot, és a dir, ploc, que t'empapussen com un ànec per fer foie.
Sí, i després hi ha dues coses que estàveu comentant. Una és allò que comentava l'Òscar abans, no? Dius, és que clar, aquesta etiqueta de dir, ostres, que ets el més venut després de Cervantes en llengua espanyola. Dius, home, clar, és que si et comparen amb Cervantes, evidentment...
Surs perdent, ningú... no?
Sí, surs perdent tots, o sigui, surs perdent tothom, vull dir, perquè Cervantes és més que Messi. O sigui, per tant, aquí no ens posem en això. I hi ha una part que deia el Barrena que m'ha recordat molt, que aquests dies de confinament en el que els barcelonins, com jo, hem pogut recuperar una mica el passejar pel gòtic i passejar pels carrers aquests que de la ruta aquesta de Sombra del Viento, sense saber, jo no sabia que estava malalt, ni el vaig conèixer mai, i només la meva relació era de vedella del que fa disfrutar, eh? És el de que vaig passar per la plaça de Sant Felip Neri i estava buida, i em vaig recordar, em va retraure a les escenes que passen en aquella plaça, en el llibre, que és on viu un personatge que es diu Núria Montfort, em sembla. Que clar, que aquella plaça, jo també quan venia gent de fora que havia llegit el llibre, es deia, hosta, quina plaça més bonica. Diu, aquesta plaça és la plaça de la ombra del vent, on passa, on hi ha un personatge misteriós que viu aquí, i que tal, que evidentment, tal com comentava el Guzmán, no hi ha cap casa allà, hi ha un museu, hi ha un hotel, i no hi ha hagut una casa allà que va existir, però ostres, queda perfecte en aquella plaça, perquè hi ha plaça Sant Felip Neri, que durant uns anys no es podia ni entrar, resulta que allà veure-la en silenci em va recordar molt a la ombra del vent.
Mm. Doncs recordant el Carlos Ruiz Zafón, que avui ens ha deixat els 55 anys. Portem una senyora ratxa, amb el món de la cultura, perquè pràcticament cada setmana tenim una o dues morts.